Escoltes la Pobla Ràdio al 107.1 de l'FM. I 5 minuts, tal com vos hem anunciat el nostre convidat ara avui de matí, és Toni Salià, pobler científic, i com tots sabeu, aquestes festes ha rebut aquest escut d'or de la vila en reconeixement a la seva tasca. Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Benvingut a la ràdio. Com van aquestes vacances?
Bé, bé, molt bé. Sempre les vacances sempre van bé, sobretot a Mallorca.
Sempre van bé. Sí, intentant viure-les intensament, no?
Sí, sí, sí. L'estiu aquí sempre és molt mogut.
Tot i que ara estan bastant més a prop, vull dir, ja no deus enyorar tant la Pobla com l'enyoraves, com comentaves quan estaves a Estats Units, no?
Bueno, és a dir, la distància psicològicament no és la mateixa, és a dir, ara estem a Barcelona i ja és més a prop a Tissets que en qualsevol moment te plantes aquí en una hora, dues hores.
El va de fer.
Sí.
En dos dies lliures, un pot venir.
Sí, és cap de setmanes, pegues un bot, vens, veus la gent, la família i te'n tornes i ja has fet aquesta toma de contacte.
Clar que sí. Aquest estiu, les festes de Santa Maria Lida i Sant Jaume te van donar l'escut en reconeixement a tota la teva tasca en el món de la investigació. En concret, estudies el càncer de mama, la metàstasi, i després en parlarem sobre tot això. T'ho volia demanar primerament què ha significat per tu, quan te varen comunicar, per exemple, què vares pensar?
Bé, aquest reconeixement, estic molt content, evidentment, i ja ho vaig dir el dia que me varen otorgar l'escut d'or. Que en el principi, pues, sí, quan es va enviar el meu telèfon, pues, vaig estar molt content, però després pensant una mica, després reflexionant, dic, ostres, me va fer com fins i tot més pressió, no? Vaig pensar, és una cosa molt, molt guapa i molt important, no? Veure també, mirant la gent que li havien donat l'escut d'or, la Pobla, la gent que hi havia, la gent que no hi havia encara, gent que dius, aquesta persona l'hauria de tenir i no el té, fins i tot gent que és més gran que jo per edat, i clar, això em va crear com a més, molt més respecte, no? I evidentment pues, vaig estar molt, molt content i molt orgullós de tenir aquest escut d'or de la Pobla com a bon poble.
Sí, és el màxim reconeixement que va donar el municipi, sí, un dels seus veïnats.
Exacte.
Allò que estàs estudiant, com dèiem, és la metàstasi del càncer de mama. Si xerram així de càncer en general, podem parlar d'un futur, no sé si molt proper o poc, en què sigui una malaltia curable o crònica, podríem dir-ho d'alguna manera, en què quan et diguin un pronòstic de càncer no te preocupi tant com ara us preocupa quan me donen aquesta notícia.
Sí, segur, i de fet jo crec que ja comença a ser una miqueta així, eh? No, segur que de cada futur i no molt llunyà mos assustarà menys, i avui en dia jo crec que ja mos assusta una mica menys del que mos assustava fa uns 20 anys. Sí que és veritat que encara la paraula càncer sona molt fort.
Sí, impacta molt
i assusta molt, que és normal, però hi ha molt de tipus i molt d'estadis i depèn molt pues, de cada situació en què te trobes, però avui en dia ja se curen moltíssims, molt més dels que se curaven, i anem en camí de que sigui una malaltia, si no bé, que tingui una cura menys controlable, no? com avui en dia ja és en el cas de SIDA, per exemple. Pues, diferent, el que passa és que el càncer, cada càncer és un món, no? Cada càncer, cada subtipo, cada persona és un món més particular, per tant tindrà més una medicina més personalitzada, i en les noves tecnologies i la personalització de la malaltia i el tractament pues, serà molt més controlable i el pacient ho podrà dur al llarg de temps mantenint, fent revisions, però que almenys s'allargarà molt més la vida del pacient.
Les investigacions, per tant, van cap aquí, no? En teràpies noves, també personalitzades. Conta-mos, en el cas d'allò que tu estudies, que és el càncer de mama, ja la metàstasi, explica'm-nos una mica què és allò que estàs estudiant.
Bé, nosaltres el que estudiem són com evolucionen les poblacions, com se transformen durant la progressió maligna de les cèl·lules tumorals, i estudiem en concret una petita població que anomenem cèl·lules mare canceroses, bàsicament perquè són aquella petita població que genera, que inicia el tumor i que genera la diversitat tumoral. Per entendre molt millor, que seria com l'arrel d'una planta o osca del tumor, no? I aquesta població se sap que fins i tot és la més agressiva, degut a això, que és capaç d'adaptar-se millor a l'ambient, de donar més tipus de més població tumoral, i també és que té més resistència a quimioteràpia, radioteràpia, les teràpies més convencionals. Llavors, quan fan un tractament, en molts casos hi ha una remissió del tumor, no, desapareix, però torna a sortir perquè aquestes han quedat allà resistents, no? Una petita població. Llavors, nosaltres estudiem quines són les propietats d'aquestes cèl·lules i com van evolucionant al llarg de l'enfermetat, en el tumor primari, en la metàstasi, i també estudiem molt com se comuniquen en el seu entorn, el que anomenem microambient tumoral, és a dir, aquestes cèl·lules tumorals estan en un teixit, llavors és com les cèl·lules sanes del teixit se veuen influenciades per les cèl·lules tumorals i quin tipus de comunicació hi ha entre elles. Se sap que aquestes cèl·lules són capaces d'influenciar les cèl·lules circundants sanes perquè tornin més reactives i els retroalimentin en senyals que ells necessiten per alimentar-se, no? En certa manera. I això passa tant en el tumor primari i passa a la metàstasi. La metàstasi, l'ambient és totalment diferent que en el tumor primari, però ells troben els seus mecanismes també per alimentar-se o per negociar en les cèl·lules del teixit allà on arriben. I nosaltres estudiem quins són aquests mecanismes a nivell molecular i cel·lular que permeten a les cèl·lules canceroses pues, dur a terme la metàstasi. En concret, ara darrerament m'ho centrat molt en la interacció amb el sistema immune, per exemple, perquè el sistema immune exerceix un paper importantíssim durant la formació d'un tumor. És a dir, normalment el sistema immune és capaç d'aturar la generació, el sorgiment de tumors espontanis, però a vegades aquests tumors tenen mecanismes per fer-se invisibles o per suprimir el sistema immune. Ells mateixos adopten uns mecanismes per suprimir. I llavors, avui en dia, darrerament, durant la darrera dècada, s'han desenvolupat molts tractaments per bloquejar aquests mecanismes que els tumors tenen per evadir el sistema immune. I són teràpies, el que deim immunoteràpia. I l'immunoteràpia avui en dia és un dels tractaments més prometedors. Llavors volem entendre com funciona també la relació del sistema immune en les cèl·lules canceroses en el càncer de mama i com una immunoteràpia podria ser efectiva, que avui en dia encara no hi ha tractaments aprovats per immunoteràpia en càncer de mama, però ja s'estan fent assajos clínics i hi ha resultats que varien, però que són prometedors.
Podria ser el futur, per tant, l'immunoteràpia.
Podria ser, i ja ho és, en melanoma, per exemple, en pulmó. Aquells pacients que responen molt bé, són respostes espectaculars. El que no se sap és perquè hi ha un pacient que responen i uns altres que no responen. Això encara s'està estudiant molt activament, a més, perquè és una àrea ara mateix que és més prometedora en oncologia. I llavors en càncer de mama pues, pareix que també funciona més o menys igual i el que estem mirant, però que les respostes, quan hi ha una resposta molt bona, fins i tot en càncers molt avançats, en càncers metastàtics, que això és el més difícil, no? Hi ha hagut pacients que se'ls ha eliminat totalment la metàstasi en qüestió de mesos i que són respostes duraderes, que és el més important, no? Que no tornen a sortir.
Sí, un resultat, per tant, espectacular, sí, parlant de càncer tan avançats.
Sí, són resultats molt potents, molt prometedors, l'únic que ara han d'estudiar perquè hi ha una població de pacients que respon i una altra que no, i quins són aquests mecanismes i les configuracions de tractament que han d'ajustar perquè responguin un percentatge més elevat de pacients.
Més elevat. Si parlant en concret del càncer de mama, què diries que ha canviat en el darrer any? Vull dir, hi ha una detecció més precoç, el nombre de persones que es curen és major, hi ha més diagnòstics, perquè a vegades tenim la sensació de que ens envolta molt el càncer de mama. Tothom supos que té alguna coneguda, algun familiar que li ha tocat de prop i per ahí que n'hi ha com a més, però no sé si és perquè se detecta més primerencament, no sé, quantes xifres,
sí, en quantes,
cap a on evoluciona.
En quantes xifres i estadístiques no va acord a la percepció que tenim, no? Tenim una percepció, sí, que està creixent molt, o que hi ha molta més incidència, però en realitat les estadístiques diuen que no hi ha molta més incidència, sinó que més o menys se manté. De fet, fa 10 anys o 15 n'hi havia més incidència. I en quant a curació, pot ser curen bastant més. La mortalitat per càncer de mama ha baixat bastant i és un tipus de tumor que, si tot, que en principi tot hauria d'anar bé mentre te'l detectin en una fase que no sigui molt avançada. Però la majoria dels càncers de mama se curen avui en dia. I sí que és vera que tenim això, una percepció que com que augmenta, hi ha molt de diagnòstic precoç, la mamografia és vital, però també té molt de falsos positius i s'ha vist que se detecten això, se diagnostiquen, hi ha un sobrediagnòstic de càncer de mama quan realment no és tan alt, sinó que després van i fan la biòpsia i no troben que sigui un procés cancerigen. Per tant, això, hi ha una percepció de que sí que està augmentant, però les estadístiques no ho diuen així.
No coincideixen, per tant.
No, és a dir, el missatge més tranquil·litzador, sí, és a dir, no està augmentant, s'està mantenint la incidència i la mortalitat està baixant i baixarà més.
Imagina que a més de trobar teràpies noves que puguin ser exitoses amb el càncer en general, clar, la detecció precoç, a poder detectar càncers a nivells molt, molt, molt primerencs, a estadis molt inicials, també deu ser clau, deu ser un altre cavall de batalla de la investigació i de saber com ho poden fer, perquè cada vegada trobarò més prest, o no?
Sí, clar, això evidentment en un món ideal el que voldríem és tenir tots els marcadors possibles per fer una detecció precoç, això seria l'ideal.
Avançam no... també en aquest sentit.
Sí, s'està fent molta recerca en trobar biomarcadors, marcadors que siguin fàcils de dur a pràctica clínica, és a dir, marcadors que se puguin detectar en sang, com saliva... Sí. Però no és tan fàcil, però bé, s'està mirant i s'està fent molta recerca en aquest sentit, i després les noves tecnologies d'imatge també estan ajudant molt, és a dir, la mamografia està millorant molt i després hi ha altres tipus d'imatge com el SPECT o altres que també estan avançant molt. Però bé, és això que parlàvem abans, la mamografia és molt important, però a vegades també dona sustos que inesperats.
Sí, i tant. Quan vares estudiar biologia, bioquímica, per què vares decidir o per què te vares decantar pel càncer, i en concret per el càncer de mama?
Bueno, quan ho vaig tenir bastant clar des principi que volia estudiar càncer, perquè no sé, com que reuneix totes les propietats biològiques més espectaculars, per dir-ho de qualque manera. Això fa que les cèl·lules siguin molt dolentes, no? per la persona, però per una cèl·lula reuneix com unes propietats que realment són quasi màgiques, i estudiar això a nivell molecular, a nivell cel·lular, pues, va resultar molt, molt interessant. I per altra banda, evidentment, l'impacte social que pot tenir, sí, tot això, no? Estar fent una cosa que realment pot tenir un impacte social i a la salut important. Per tant, amb aquests dos eixos de motivació, pues, des del principi ja ho vaig tenir clar.
Sí, ha de ser molt motivador, i
sí,
tant,
sí,
no?
Sí.
Poder avançar amb aquests aspectes. Com deia, vares estudiar biologia, bioquímica, això va ser a l'UIP, després també vares fer el doctorat, el vares d'iniciar a l'UB, a l'Universitat de Barcelona, has estat als Estats Units, a Princeton, i després ara crec que ha estat un guany mateix que t'has incorporat a l'Institut de l'Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, això és a Barcelona. En el camp de l'investigador, de l'investigació, el futur d'un científic ha de ser fora de les illes o d'Espanya, fins i tot, vull dir, això que moltes vegades sentim parlar de la fuga de talents o de cervells que per aquí desenvolupar una carrera en el món de la recerca sembla que és molt, molt dificultós. Com ho veus tu?
Sí, és cert que és molt dificultós i molt sacrificat i t'oposa, i aquí està una mica, no sé si dir menyspreat, o, a nivell social no està menyspreat, però després a nivell de números i de dobbers, sí, i això és així. La de la fuga de talent és vera, que n'hi ha hagut molta, però també en un determinat moment de la carrera és important que la gent se'n vagi, perquè evidentment no són la primera potència mundial en investigació. Per tant, per ser-ho qualque dia, primer hem d'anar a aprendre
a
veure què fan, hem d'estar allà en diguem, a primera línia i després duro cap aquí. El problema és duro cap aquí. Per tornar, la fuga no és el problema, la fuga és el retorn. Per tornar, hi ha molta gent, la majoria de gent sempre se'n va en idea de tornar i després no pot tornar. I és que tornant, pues, també hem de sacrificar moltes coses, no? Perquè aquí tot va a un ritme més lent, hi ha menys recursos, menys diners, tot bé. A Espanya, dintre del que és Europa, estem una mica a sacó, i Balears, dintre del que és Espanya, estem a sacó també, per tant...
No s'hi destinen prou recursos, podríem dir.
Sí, bàsicament dobbers destinats a investigació. Que realment hi hagi un interès per apostar per això. Evidentment, els governs és el primer que retén perquè els resulta molt fàcil. No és una cosa que se palpi en el minut, sinó que vai, és una cosa a llarg plaç. Per tant, a llarg plaç hi xerram de 10 anys, 15, no xerram de 4 anys. Els governs estan aquí per estar 4 anys i, bueno, si fan un retall, no? Ningú se'n dona compte. Però després, a llarg plaç, tot ho pagam, el desenvolupament tecnològic és menor i Espanya està derivant amb una economia basada en el turisme que és inestable, en realitat, en qualsevol moment, el turisme, si per motius que no controlam, baixa, pues Espanya no tindrà una, i sobretot Balears, no tindrà un plan B. I avui en dia la biotecnologia, la indústria biotecnològica és una cosa que té un futur espectacular i seria important apostar per això, seria una aposta quasi segura, una aposta d'aquí de cara a 10 anys, 15, 20, però seria una aposta molt bona i, bueno, no s'està fent. Sí que és veritat que també vull dir que el govern actual de les Illes Balears ha fet coses interessants i estaria bé que tingués continuïtat en aquest aspecte perquè ha donat força a l'Institut de Son Espases, a CIDISBA. I CIDISBA, bueno, és un institut jove que està creixent, vol créixer i necessita aquest suport continu.
Sí.
Si hi ha un canvi i el tiren en terra, pues, tot això, aquesta tasca dels darrers anys s'anirà, se perdrà. Per tant, s'empenta CISPA, és important que segueixi així i s'han fet coses amb bones idees per dur-ho, per anar creixent amb aquest aspecte i espero que segueixi un poc així.
Deies que per qualsevol científic és important sortir fort per veure què fan, com ho fan. Què te va portar tu als Estats Units?
Me va portar això, estar en el capdavant del meu camp. Jo estava en un laboratori, punter dels millors del món en el meu camp i me va portar jo a aprendre dels millors i fer recerca puntera en el capdavant del meu camp, entendre com funcionen, veure els seus models, aprendre moltíssim. Vaig aprendre, els primers anys eren una mica frustrants perquè no treu resultat, perquè la investigació biomèdica és molt llarga, però per lo menos me donava compte que jo estava aprenent moltíssim i això és el que me mantenia ja, no?, actiu. Per tant, vaig aprendre molt, vaig aprendre millors, vaig veure el que hi ha, vaig conèixer la gent que havia de conèixer i ara, bueno, ara ho puc dur cap aquí i espero, dintre de les limitacions que tenim aquí, pues, que ho puguem aplicar en la mesura de lo possible per fer una recerca que almenys vagi encaminada a trobar coses rellevants i no fer recerca per fer recerca.
A la gent així del carrer, això de la recerca, molt sona com a caricatura de les pel·lícules als laboratoris, no? Com és un dia teu de feina? Jo crec que amb això deu de ser una persona molt constant, perquè dels assajos o coses que fan n'hi deu moltíssims que fracassen, vull dir.
Sí, sí.
No s'aprova, prova, error i no sé.
Sí, sí, totalment. Guanyes molta paciència.
Sí, no?
És un màster en paciència. De fet, quan vaig començar el doctorat, un amic acabava d'escriure la seva tesi, no sé què, i posava que és el que has après la tesi, i has après a assumir, va posar en castellà, he aprendido a assumir el fracaso. No?
Sí.
Bueno, tenir aquesta perseverància.
Perseverància.
Sí que és veritat que hi ha molt de fracàs, és a dir, no funciona, proves, fas proves, no torna a funcionar, no, a vegades no trobes sortida, fins que un dia, màgic, no sap com,
la
truita se gira
i
va cap endavant, sí, sí, sí. Sí, sí, però sí que és veritat que s'ha de tenir molta perseverància i paciència, no és fàcil. Però bé, dia a dia és entretengut, no és gens monòton, cada dia fas coses diferents, un dia te surt una conferència, un dia... Sí. Fer un seminari, l'altre dia tenen reunions, l'altre viatges i vas a veure no sé qui, bueno, és molt...
És una feina dinàmica,
sí,
per tant.
Sí, molt dinàmic i canvia molt. Sí que hi ha moments que d'estar en el laboratori ja 100%, però és bastant variable. I un dels avantatges que tenim és que, bueno, els horaris els hem fet nosaltres mateixos, i bueno, amb aquest aspecte tenim tota la flexibilitat del món. Que en el final a vegades te va en contra perquè fas més hores de les que te toca, però bé.
Bueno, que en un moment donat no dos per amollar, vull dir, això ho has de...
Exacte, sí.
Ho has d'acabar. I un no se'n va quan vol, potser,
no. Però bueno, aprens a gestionar els temps i els experiments.
Sí, ho crec. I ara estàs a l'Institut de l'Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Conta'm-nos una mica què és aquesta institució, aquest hospital.
Bueno, és un institut que forma part de l'Hospital del Mar, que el tenim just a Ferrat. Nosaltres estem en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en el PRBB, que és un edifici allà on hi ha altres instituts d'investigació, punters en el món, de fet. Per tant, hi ha un ambient molt, molt interessant. I estem a Ferrat de l'Hospital del Mar i a l'Universitat Pompeu Fabra. Per tant, tenim Institut d'Investigació, Hospital, Universitat, un triangle molt
fantàstic.
Interessant per fer recerca tan bàsica a nivell molt més molecular, de destapar nou coneixement bàsic, dur-los a la clínica a través de l'hospital. I l'institut, el seu hospital, pues, tenim una connexió directa, que feim feina en el dia a dia amb la gent de l'hospital, i en el meu cas jo estic associat en el departament d'oncologia, i bé, amb ells pues, dissenyem cap a on anar i què plantejar i què no. Per tant, és molt atractiu en aquest aspecte de dur coneixement bàsic directe cap a la recerca clínica o cap al tractament clínic, amb assajos clínics, el que anomenem recerca translacional, que és el que a mi m'interessa, i bueno, el laboratori que ara estic muntant, pues, bàsicament es tractarà d'això, de fer recerca translacional cap a la clínica.
Per tant, te trobes en un moment molt engrescador, imagina, no? Acabat d'arribar i amb tot això, què projecte en marxa?
Sí, és a dir, perquè també la carrera investigadora, jo fins ara he fet vaig fer el doctorat a Barcelona, després el postdoc als Estats Units, i ara he tornat fins ara he estat dins altres grups, aprenent, fent experiment dins d'un grup d'investigació, i ara jo el que estic fent és muntar el meu propi grup. Per fer la meva recerca amb gent que faci la recerca que jo crec que cap on han d'anar. Per tant, sí que és un moment molt que fa moltíssima il·lusió, perquè és muntar el teu xiringuito, diguem, en aquest aspecte dins la recerca, i quines línies d'investigació vols dur a terme, i em motiva molt també estar en contacte directe amb l'hospital per tenir aquesta translació directa a la clínica.
Mm-hmm. Molt bé, i bé, Toni, moltes gràcies per haver passat, de deixar per aquí ja te queden poquetes vacances.
Sí, queden poques vacances, però ara vaig i venc, és cap de setmana de Barcelona, és fàcil, per tant, som per aquí.
I només desitjar-te això, molt d'èxits, i torna aquí quan vulguis per contar-me coses molt positives.
Espero que sí.
Bones notícies.
Espero que sí. Molt bé. Moltes gràcies.